al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 21 minuts, obrim un nou matí a Tarragona, és divendres, és 9 de desembre, el dia en què es commemora el Dia Internacional contra la Corrupció. Segons la darrera enquesta de Transparència Internacional, Espanya és el segon estat de tota Europa on els ciutadans percebem en major mesura la corrupció. Estem en aquest cas entre Moldàvia i Kosovo. En xifres, el Sindicat de Tècnics d'Hisenda calcula que a cada català el frau fiscal ens costa 2.120 euros a l'any. Això vol dir que a l'administració se li escapen del control uns 16.000 euros, 16.000 milions d'euros cada any, 88.000 milions si parlem de tota Espanya. La corrupció, per tant, no és cosa només de polítics, siguin del color que siguin, sinó de cada un de nosaltres. Convé lluitar contra l'economia submergida, contra el frau fiscal, i això es fa també pagant les factures amb l'IVA corresponent i no caient en allò de t'ho faig sense factura per estalviar-te 4 duros. Al final, acabem pagant tots i totes. Com cada dia posem-hi música a tot plegat, la cançó que ens acompanyarà al programa és de Michael Jackson. Per què? Doncs perquè els vull convidar a un espectacle que hi té molt a veure amb el rei del pop, així que avui la cançó que ens acompanya és Billie Jean. Tens el programa, que de seguida els llançaré una pregunta que els pot portar aquest cap de setmana a veure l'espectacle Michael's Legacy a la Tarraco Arena Plaza. Avui repassarem tota la informació de les comarques de Tarragona, parlarem també d'un calendari solidari i tindrem a l'espai de llibres l'Alma Andreu, la periodista i escriptora i vedet també, que hi ha rere la Forte, que acaba de publicar La vida de les coses pequeñas. A més, a partir de la una tindrem molta música amb el Juanjo Òdena per repassar allò que van ballar l'any 1994. Recordin que poden fer-nos arribar propostes i opinions a través del nostre compte de Twitter, @elmatitarragona. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre en directe a través del web o l'app de COPE. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 24, obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia, Maria Ríos, molt bon dia.
Bona tarda. Avui a Tarragona està poc ennuvolat, encara que trobem encara boires matinals a l'interior, especialment a la depressió de l'Ebre, on poden persistir fins a primeres hores de la tarda amb núvols de tipus baix. Les temperatures màximes avui pugen, arribem a 17 graus a Tarragona, a Tortosa i 18 a Reus, i tenim vent variable i fluix amb tendència a component sud al litoral. Demà estarà el cel poc ennuvolat o serè, a l'interior tindrem boires matinals, especialment a la depressió central, on podran persistir fins al migdia o primeres hores de la tarda. Les temperatures amb pocs canvis, per la nit estarem entre els 4 i els 8 graus i durant el dia les màximes seran de 18 graus al Vendrell, Tortosa i Tarragona i 14 a Gandesa. El vent demà serà en direcció variable i fluix.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit, per tant, entrem en matèria. El tram entre Vandellòs i Tarragona és l'únic de tot el corredor mediterrani que queda per desdoblar. Ho confirma avui al diari Ara el secretari d'Infraestructures de la Generalitat. Són 40 quilòmetres de via única per on passen Rodalies de Tarragona, Regional Sud, Euromets, Talgos i Mercaderies. 40 quilòmetres i 15 anys esperant que acabi l'obra de desdoblament. Aquest és un dels motius dels retards crònics a les línies R15 i R16, per exemple. Les obres per desdoblar el tram van començar l'any 2001 i encara no s'han acabat. De fet, entre 2005 i 2012 van estar completament aturades. Adif assegura que s'ha fet ja pràcticament el 90% de l'obra, però no posa data tampoc per acabar-la. Des de la Generalitat asseguren que la previsió era enllestir-les el primer semestre de 2017. Parlem de salut i d'una bona notícia, d'un avenç important. Un estudi de l'Hospital de la Vall d'Hebron revela que el subtipus de càncer de mama HER2E es pot curar sense quimioteràpia. Si s'ataca aquesta proteïna directament amb dos fàrmacs biològics, la probabilitat que desaparegui el tumor és d'entre un 40 i un 45%. Segons el doctor Aleix Prat, un dels coordinadors de l'estudi, investigador, la teràpia anti aquesta proteïna, present en alguns càncers de mama, és suficient per aconseguir una resposta patològica completa o una absència de tumor residual i també de metàstasi. Escoltem el doctor Aleix Prat.
Dins de la malaltia HER2 positiva hi ha un grup, que és l'HER2 enriquit, que té una sensibilitat al tractament contra l'HER2, contra aquesta proteïna HER2, que si el tumor és HER2 positiu i que, biològicament parlant, cau dins d'aquest grup que es diu HER2 enriquit, si es tracta amb dos fàrmacs que ataquen aquest HER2 sense quimioteràpia, la probabilitat de que desaparegui el tumor és molt elevada, entorn a un 40-45%.
L'estudi fet es basa en un assaig clínic anomenat PAMELA que ha analitzat dades de 150 pacients. L'Hospital Joan 23 de Tarragona recollirà mostres genètiques de familiars per identificar desapareguts de la Guerra Civil. El centre participa en el projecte de la Generalitat que contrastarà aquests perfils genètics amb les restes mortals per buscar coincidències de parentiu, atès que moltes de les persones d'aquest cens són d'arreu de Catalunya i d'edat avançada. El centre hospitalari s'encarregarà de prendre les mostres a la zona de Tarragona. Aquestes mostres es recolliran amb un frotis bucal un dia de cada setmana fins al juny de 2019. El facultatiu i tècnic contractats a càrrec del projecte de dedicaran aquell dia a obtenir les mostres. El dia de la citació es convocarà 50 familiars. Es calcula un temps aproximat per familiar de 10 minuts, cosa que inclourà l'obtenció del consentiment també informat i de la mostra biològica. I la xifra del matí la llegim avui al Diari de Tarragona. És el 1 milió d'euros i escaig que Tarragona ingressarà el 2017 per les obres d'IKEA, uns diners que arribaran a l'Ajuntament per la llicència d'obres i pel posterior impost sobre construccions. Aquesta quantitat s'ha de sumar als ja 15,7 milions que IKEA ha pagat pels terrenys vora l'anella mediterrània situats davant la rotonda que enllaça la T11 amb la A7. Es calcula que el nou centre d'IKEA Tarragona, que serà el primer fora de l'àrea metropolitana, generarà 500.000 de llocs de treball durant la seva construcció i entre 50 i 70 llocs de feina un cop estigui en marxa. La notícia que ens ha creat avui l'atenció, un error de transcripció, és l'origen de la denominació de Brai del municipi del Pinell, a la Terra Alta. Un estudi de la Universitat de Lleida confirma ara que la proposta en la reforma de 1916 era Pinell de Broi, per una finca on hi brolla una gran font. Un error de transcripció, aquest de Broi a Brai, i el fet que mai cap administració ni particular ha alegat ni protestat contra la pifia han determinat que 100 anys després el Pinell mantingui un nom equivocat. De fet, ningú sabia perquè a principis del segle XX se li va afegir aquest de Brai per diferenciar-lo del seu homònim de la comarca del Solsonès. Jesús Burgueño és el responsable de l'equip de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida que ha dut a terme l'estudi. L'escoltem.
Per què li van posar Broll? Doncs sobretot perquè la proposta és primer des de Madrid, van proposar dir-ne del Río. Llavors el secretari de la Diputació d'aleshores, que era Emili Morera, aquest va proposar que això del Río, i home, doncs de l'Ebro, no? I sembla que un dels membres de la Diputació, que representava el Partit Judicial de Gandesa, i per tant el que coneixia la zona, que es deia Monteverde, va proposar això del Broi. I Vesperon arriba a Madrid, i a Madrid ho confonen, ho llegeixen malament i escriuen Brai. Hi ha diverses còpies i ja queda, des que ja es fa l'errada, ja queda per sempre i arriba la gaceta a lo que és el boletín oficial de l'Estat avui en dia.
L'estudi que confirma aquest error de transcripció es va presentar el passat divendres als veïns del Pinell de Brai. Els responsables de l'informe animen al consistori a remeiar l'equivocació. L'Ajuntament per ara diu que vol mantenir obert el debat, però no planteja cap canvi. Repassem ràpidament portades de diaris, comencem pel de Tarragona, que diu en portada el caso de Nadia, una amenaza para la solidaridad, fotografia per aquest tema. I també en portada diuen IKEA pagarà 1 milió d'euros a Tarragona en 2017. Al Reus Digital hi trobem tanca la botiga Joguines Guasca al carrer del Vent i també destacat el Nadal Batega al cor de Reus. Si fem una ullada al digital del camp.cat hi trobem Rull veu bé el desbloqueig de la 27 però vol un calendari concret i també destaquen que s'ha condemnat un home a pagar una multa per despenjar una bandera espanyola i llançar-la a la brossa. Finalment, avui fem una ullada al Tarragona 21, que destaca en portada un ferit lleu i 3 habitatges desallotjats en l'incendi d'una casa a Torredembarra. Amb això arribem al punt de 12:15. Tot seguit arriba la Ruth Guerrero i el seu calendari solidari.
Mirant de reull per si et podia veure. Vespre.
12 mesos amb 12 artistes, solidaritat i molt més. És el que presenta el Club Esportiu Sol de Tarragona, que ha engegat una iniciativa per tal de recaptar fons. Ho fa a través d'un calendari solidari, d'una exposició que restarà oberta al públic fins al 14 de desembre al Cafè La Cantonada de Tarragona. De tot plegat en sap més el coordinador del projecte, Ismael Colombo. Bon dia, Ismael.
Hola, bon dia.
Bon dia, que content, eh?
Doncs sí, la veritat és que sí, perquè era un projecte que teníem en ment des de feia temps i ha sigut molta feina durant molts mesos i poder treure-ho a temps amb lo bé que va funcionar la presentació, la complicitat entre famílies, esportistes i artistes va ser espectacular, va ser una cosa molt maca.
Però això ja ve de lluny, eh? El 2014 engegàveu això, que era el calendari de fotografies, i enguany presenteu aquest calendari a l'octubre, ho heu fet, realitzat per artistes tarragonins.
Sí.
Tots amb aquesta finalitat que dèiem, amb la finalitat de que puguem col·laborar amb el club.
Sí, va haver un moment en què veiem perillar l'economia del club i la viabilitat per poder seguir endavant amb la nostra tasca, i era una llàstima perquè molts nois i noies del nostre club, que són xavals amb discapacitat intel·lectual, no tenen una alternativa per fer esport en altres llocs, llavors era una llàstima. I llavors, doncs sí, se'm va acudir doncs, de fer alguna altra cosa que poguéssim treure aquests... Tampoc som gaires ingressos el que calia per no arribar amb números vermells, però era aquest que no sabíem com aconseguir-ho. I bueno, va ser primer un calendari, després vam fer una samarreta i ara estem amb aquest altre calendari solidari amb diferents artistes tarragonins que han dibuixat entre, no sé, ja de tots els nivells i de tot. Per exemple, tenim el dibuixant de la contraportada del diari Més Tarragona, tenim els mateixos usuaris del Servei de Teràpia Ocupacional del Sol que han fet un altre més, és molt, molt bona gent que han col·laborat.
I molt de treball, deies, que hi ha darrere, eh?
Doncs sí, sembla que no, perquè jo deia, va, jo no haig de fer cap dibuix, jo només haig de coordinar, no hauré de fer res. Però, buf, al final, una cosa d'aquestes és més feina de la que sembla a priori. Mm-hmm. Però realment m'han ajudat moltíssim els artistes mateixos, perquè jo no tinc massa noció. Jo sóc entrenador del club, sóc treballador del Servei de Teràpia Ocupacional aquí al Solc, i tiro cap a la música com a via artística, però això del dibuix ho anava molt perdut, i van ser els mateixos artistes els que em van anar guiant com podia anar la cosa, com podia anar el projecte, els requisits que podien demanar, i el disseny gràfic també l'han fet els mateixos artistes. Ha sigut una cosa molt maca, s'han implicat moltíssim.
Què hi podem veure en aquest calendari? Quines imatges, quines obres ens han deixat aquests artistes?
Doncs els artistes s'han inspirat a la nostra tasca, han estat guaitant pel Facebook a diferents fotografies i s'han inspirat lliurement amb elles per fer obres originals, cadascú amb el seu estil, altres més digitals, altres més clàssics, alguns amb pinzell, els altres amb altres tècniques, han fet les seves obres inspirades en principi amb algunes fotografies del Facebook. Hi ha algunes que són més realistes, altres que són més abstractes, però totes reflecteixen el dia a dia de lo que és una competició esportiva o un entrenament del nostre club.
Per cert, els originals que en els que s'han basat aquestes, no, aquest calendari, els podem trobar ja exposats al Cafè La Cantonada de Tarragona fins al proper 14 de desembre.
Ben bé, els originals no són.
No són?
Perquè era complicat perquè hi havia obres que eren digitals, estaven fetes de forma digital completament i no hi havia un original físic. Llavors vam optar per homogenitzar el que és l'exposició, imprimir tots els dibuixos en un format semblant, amb cartó ploma, i el que sí que es pot veure allà a la cantonada són les 12 obres que il·lustren els 12 mesos de l'any del calendari. Es poden anar a veure, estan els noms dels artistes, hi ha una explicació del projecte, i a més allà a la cantonada es pot comprar el calendari si volen.
El cost del calendari quin és?
El calendari costa 5 euros.
Com ens podem fer amb ell?
Una de les vies és aquesta que acabo de comentar, el Cafè La Cantonada de Tarragona es pot adquirir, demanant-li a l'Adri, que és el noi que porta la cantonada, molt simpàtic, que ens va ajudar molt a fer la presentació. Després, una altra via seria posar-se en contacte amb els esportistes familiars o entrenadors del club, que també estem disposats a fer arribar el calendari on calgui. Pues, si teniu contacte directe, pues contacte directe. Si no, podeu vindre a la seu de l'escola o del club aquí al complex educatiu, que és a la carretera de Salou, i a l'autovia de Salou, perdó, o pues, via Facebook o via correu electrònic també es poden posar en contacte amb nosaltres i nosaltres li enviem. O quedem amb ells on sigui, a Reus, a Tarragona, on calgui. És clubsol@gmail.com.
Molt important, sobretot també a què es destinarà aquest import que recaptareu?
Doncs aquests diners que recaptem aniran principalment doncs, per cobrir les despeses de la temporada, d'aquesta temporada 2016-2017, que vam iniciar al setembre i que acabarà doncs, a principis d'estiu. I aquests, doncs, per cobrir alquiler de pistes d'entrenament, per comprar material, per comprar equipacions potser noves, per cobrir el que són els gastos de la temporada. Per no arribar a números vermells, aquest poquet que ens faltava, pues per això, per cobrir aquests gastos i poder seguir tirant endavant aquesta tasca.
Sí, perquè entreneu ara mateix a les instal·lacions a Sant Salvador, eh?
Sí, principalment entrenem allí. Fa anys que ens hem assentat a Sant Salvador. A vegades fèiem camp clar quan havíem de fer atletisme o fins i tot havíem de fer piscina, pues també anàvem a camp clar, però ara les instal·lacions de Sant Salvador han fet un pas endavant, tenen piscina coberta i tenen les instal·lacions més complertes, llavors gairebé sempre estem allí a Sant Salvador.
Com us sentiu? Perquè bueno, va haver un moment, com deies tu, que estàveu en números vermells, que vau estar a punt de plegar, però gràcies a aquestes aportacions, doncs, aquestes iniciatives, ha estat possible que continueu amb un club que porta més de 20 anys, eh?
Doncs sí, jo soc dels més nous en arribar al club com a entrenador i vaig veure allò i realment era una llàstima i dic, no pot ser que no arribem a final de mes, no, tampoc volíem pujar massa la quota perquè a vegades pues, no és assequible per les famílies i veia que era una llàstima. I jo havia vist altres tipus de finançaments, el Verkami o els crowdfundings i tal, i vaig pensar en una manera alternativa per això, per poder tirar-ho endavant. I va funcionar, la primera va funcionar, la segona va funcionar i esperem assentar aquest calendari any rere any per poder seguir tirant endavant.
Tirant endavant amb una associació que té un paper importantíssim pel que és als seus participants, els seus integrants, els esportistes que estan dintre.
Sí, són la nostra ànima. El club, com deies abans, porta 20 anys fent esport amb nois amb discapacitat intel·lectual, més de 20 anys, perquè abans de constituir-se com a club ja ho feien a nivell escolar, i els esportistes són l'ànima d'aquest club i són la raó per la que estem nosaltres, els entrenadors, aquí pues, donant canya perquè això tiri cap endavant.
Quan sou ara mateix al club?
Doncs aquí m'has pillat.
Jo crec que sobre una quarantena, eh?
Sí, d'esportistes serem una quarantena i d'entrenadors fluctuem entre 5 o 6 i després tenim el president que era entrenador però ara s'ha dedicat a tasques més representatives i la tresorera, tot i que de tant en quant, si també cal fer un cop de mà, també estan aquí al peu de canó.
A més, les edats estan compreses, que sou molt jovenets, des de molt joves fins a una miqueta més grans, però joves tots,
els esportistes van des dels 16 fins als 5, 36, la més gran diria que té una por ahí.
Alguns esportistes que teniu han participat en mundials, eh?
Sí. Tenim esportistes que han anat a Grècia, que han anat a Amberes, competicions europees d'Special Olympics, però fa dos estius van haver un grup que van anar a representar Espanya als Special Olympics de Los Angeles, per exemple. Uh-huh. O sigui, van tindre representació tarragonina allí també.
Que no pareu, vosaltres, sí. Amb aquesta imaginació que teniu, hi ha un dels artistes, un pintor, el Tino Figueres, que ha cedit una de les seves obres per tal de sortejar-la, eh?
Doncs sí, això jo els hi vaig comentar a un parell d'artistes per començar a engegar això dels dibuixos del calendari, i ells mateixos es van anar coordinant per anar corrent la veu, no? Uh-huh. Llavors, un d'ells va contactar amb el Tito Figueres, que és un artista molt reconegut de Tarragona, i ell no va arribar a temps a fer el dibuix pel calendari, però sí que volia ajudar-nos d'alguna manera. Llavors ens va cedir una de les seves obres que sortejarem. Venem els tiquets per 2 euros i els sortejarem també. Els tiquets, contactant amb nosaltres o amb l'Adri de la cantonada, uh-huh. Els podeu adquirir. Llavors farem el dia... No recordo ara massa
20,
bé.
20 de desembre.
El 20 de desembre farem un sorteig que es podrà veure pel Facebook, un vídeo que farem els entrenadors aquí amb molta guassa, i farem el sorteig d'aquesta obra.
Molt bé, Ismael. Doncs us desitgem tot el millor.
Moltíssimes gràcies per donar cobertura a la nostra tasca com a club i al nostre projecte solidari en aquest cas. Moltíssimes gràcies.
No, gràcies a vosaltres per fer suport a aquest tipus d'iniciatives i per estar amb ells.
Moltes gràcies.
Adéu. Gràcies.
Jo vaig continuar somiant, mirant de reull per si et podia veure. Vespres farcits, dos copes de vi, plenes esperant-te. Anem a celebrar la innocència.
42 minuts que passen de les 12. Moltes gràcies, Ruth. Nosaltres continuem al matí amb més coses. Ara és hora de parlar de llibres. Avui un llibre molt especial. Només en 20 segons per la publicitat. Continuem.
Cualquiera puede pensar que el papel de regalo se utiliza simplemente para envolver regalos, pero hay mucho más. ¿Has pensado cómo se envuelve una ilusión? ¿El misterio? ¿La sorpresa? Llevamos 75 años haciendo el papel de la Navidad. Si ves un paquete envuelto en él, recuerda que lleva dentro mucho más que un regalo. Llevamos dentro la Navidad. El Corte Inglés.
Página cero.
Grabé tu nombre en mi barca, me hice por ti marinero para cruzar los mares.
Eso sí que me gustaría a mí por encima de todas las cosas, ponerme un traje y caminar como la Pantoja o brillar como la Jurado en un escenario. Si es que las divas tienen un no sé qué que una no puede sino vislumbrarse, aclamada y vitoreada por su público, rodeada de focos y cañones y con un ramo de flores. Hoy creo que voy a ser Rafael, que él solito es más divo que todas las que llevo nombradas arriba. Aquest és un fragment del llibre que ens ocupa avui, Pàgina Zero per La vida de las cosas pequeñas, una historia de La Forte ilustrada por Supermundano, y a La Forte, en realidad a Alma Andreu, la tenemos al otro lado del teléfono. Alma, ¿qué tal? Muy buenos días.
Emocionada, perdida, con esa sintonía del marinero de luces, me ha encantado.
No podía ser de otra manera.
Muchas gracias.
Para recibirte, porque a las divas se las tiene que recibir como unas merecen. Oye, Alma, de entrada, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros.
Que va, y vosotros, encantada.
Primera pregunta, ¿la vedette nace o se hace?
Yo creo que nace, que una lo lleva en la sangre. Y cuando naces con sintonías así como la que tú me acabas de poner, o el Gracias por venir de Lina Morgan, hija mía, si es que el brilli brilli, yo creo que se lleva los genes.
Exacto. Oye, Alma, tú eres una contadora de historias, sobre todo, en este caso has contado tu historia y la de los que te rodean, de los más cercanos. ¿Cómo surge este proyecto de contarnos tu historia en el libro, en La vida de las cosas pequeñas?
Pues surge gracias a las redes sociales, que hoy en día tienen tantos detractores como amantes. Y bueno, empecé cada vez haciendo los pies de foto de Instagram más largos, más largos, más largos, hasta que me di cuenta de que estaba haciendo microrelatos. Uh-huh. Un buen día, ya viendo que tenía una comunidad, bueno, más o menos grande, con una audiencia que pedía y solicitaba mis textos, pues le hice un órdago a Planeta, a Lumber, y picaron y apostaron por mí, sí, y bueno, fue cuando decidimos que el libro iba a hablar de personas, sobre todo.
Tú lo has dicho, ¿no? Porque la gente, mucha gente te conocerá por las redes sociales, ¿eh? Ya la pueden buscar y seguirla, soy La Forte en toda red social, habida y por haber, ¿no?
Así es.
Y es verdad que las redes sociales se caracterizan por la inmediatez, sobre todo, pero tú cuidas mucho todo lo que publicas, los textos, ¿no? Las fotos.
Así es, la verdad es que me hacía mucha ilusión cuando empecé con Instagram, que yo reconozco que es una red dedicada sobre todo a la imagen, que la gente entrara en mi perfil para leer, y eso me gustó, porque es verdad que, como tú dices, las imágenes o cualquier contenido que publico, sea vídeo, sea texto, lo cuido mucho, pero los textos les tengo mucho cariño porque lo pares tú letra a letra, y la verdad es que, pese a la inmediatez esta que comentas, me gusta tomarme mi ratito para antes de darle al botón de publicar, tener la seguridad de que es un buen producto.
Uh-huh. Que yo creo que este segundito previo antes de publicarlo tendríamos que tener todos, ¿no?
Pues posiblemente, porque yo creo que más de un quebradero de cabeza nos íbamos a ahorrar.
Exactamente. Tú a través de las redes sociales, por ejemplo en Instagram, creo que estás ya en los 90.000 seguidores, ¿no? Que no son pocos.
Sí. Hay otras redes donde cuesta ya un poquillo más subir, uh-huh. Pero la verdad es que en Instagram la comunidad súper, súper participativa que tengo es una maravilla.
Pues a través de Instagram o a través de Snapchat, por ejemplo, pues nos vas contando tu día a día y en el fondo, como todos somos un poco cotillas, ¿no? Nos encanta el ver ahí la chicha, el día a día, pues los días buenos y también los malos. No sé si nos gustan más los malos incluso, ¿eh? Al público.
Sí, yo creo que sí. De ahí mi hashtag soy antigram, porque al final es que, oye, no puede ser todo tan blanco, tan bonito, tan luminoso, y sí, es verdad que en las fotos yo soy muy dulce, pero en los textos soy muy ácida, uh-huh. y ya me cansaba tanto postureo, es que no podía más.
Pues un poco de dulzor y también de acidez está en este libro, ¿no? Que al final es una biografía de Alma, ¿no? Nos cuentas pues desde que tú llegas al mundo hasta el día de hoy, ¿no? Pasamos por la universidad, por las salidas estas de fin de semana, cuando llega tu hermano a tu vida, ¿no? Nos vamos a enterar un poquito de todo. No sé si para ti también ha sido un poco una catarsis personal el contar esta historia, ¿no? Ver tu biografía en un libro.
Bueno, no ha sido como la luz al final del túnel, ¿no? Que dicen que cuando estás a punto de morir te ves tu vida en un minuto. No ha sido tanto así, pero ha sido muy bonito por eso, porque precisamente haces un recorrido por las personas más importantes o los hitos, ¿no? De tu vida que todos tenemos. Lo que pasa es que, pues, a ver, un ejemplo. Seguramente un hito en la vida de Trueba fue ganar su Oscar. En mis historias no ganó Oscar, pero es verdad que para mí un hito, pues sí, fue la llegada de mi hermano, o fue la llegada de mi perro López, o fue la caída de mi abuelo que se partió la cadera. Son cosillas que marcan las vidas de todos y cada uno de nosotros, tengamos ese Oscar o no, ¿sabes? Que al final podemos ser protagonistas de nuestras propias vidas.
Claro. Yo creo que hay mucha gente, además, ¿no? Depende de si comparte generación contigo, se verá reflejada. A mí me ha pasado en algunos capítulos, ¿no? Era como ver mi vida pasar ante mis ojos. Y de repente quiero ir a por el Cinexin, a ver dónde está, ¿no? Era maravilloso lo que tú dices, ¿no? Las pequeñas cosas que igual no son tan pequeñas, ¿no, Alma? En el fondo.
Bueno, fíjate que me estás recordando tú misma también cuando yo escribía sobre el Cinexin. Cada vez, si tanto nos acordamos, ¿será que tan pequeño no era?
Claro.
¿Será que nos marcó, sabes? Y como el Cinexin, pues la almohadita o aquella canción que oías a tu abuela mientras ella fregaba los platos, no deben de ser tan chiquititas cuando nos importan tanto. A lo mejor no te acuerdas de aquella vez que hiciste un examen y tal, pero sí te acuerdas de cosas puntuales que por una cosa u otra significan muchísimo para ti.
Uh-huh. He de decir que este libro es un libro ilustrado, en este caso las ilustraciones vienen de la mano de Supermundano, ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo a cuatro manos?
Bueno, ha sido, como somos dos pardillas, porque siempre decimos lo mismo, nuestro estandarte ha sido la inexperiencia, porque sí que es verdad que, bueno, yo tengo mi formación, Carmina la suya, y las dos en nuestro campo, pues teníamos algunos años de trabajo, evidentemente, pero haciendo un libro, las dos novatas perdidas. y yo creo que ha primado sobre todo la inexperiencia y el buen rollo, porque nos llevamos muy bien, las dos somos de la terreta, las dos hablamos el mismo idioma y bueno, cuando yo me ponía un poco así nostálgica, ella sacaba el dardo envenenado en alguno de los dibujos y bueno, la combinación para mí es muy divertida.
Supermundano, Carmina Serra, que es quien ha dado vida, ¿no?, a tus palabras, quien ha dado imagen a esas palabras. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de este proyecto? ¿Poner todo en orden, saber hasta dónde contar, qué no?
Yo creo que, como soy una persona muy metódica, me gusta saber qué paso viene después, y qué paso viene después, y qué paso, y esto en el libro yo no lo sabía, porque ya te digo que es el primero que hago. Entonces, claro, Chernobyl, y yo creo que lleva de forma implícita eso, que no sabes, bueno, y ahora, entonces, si yo ya tengo este texto, ¿cuándo se mete la ilustradora? Y entonces el maquetador, y luego habrá que hablar con el corrector, y bueno, yo creo que lo complicado era hacerlo en sí, pero a la vez era lo único que tenía que hacer. Quiero decir, la gente en ocasiones me dicen, jolín, tía, un libro, y yo les digo, pues solo tenía que sentarme y hacerlo, ¿sabes? Que en realidad hay muchas veces que lo ves todo como muy utópico y un sueño por cumplir. No, siéntate y hazlo, que posiblemente con tus propias manos puedas llegar ahí.
El material lo tenías, ¿no? El material lo tenías, y además el material te también te busca en cada momento, cada vez que sales a la calle.
Sí, por eso siempre digo que es que la vida me provoca. O sea, esta mañana mismo yo he llevado una mañana con mi padre de lado a lado y yo decía, por favor, yo esto lo tengo que contar porque es que no doy más de mí, ya no me da la vida. O sea que sí, yo creo que en cualquier rincón hay algo que contar.
Claro. Has nombrado a tu padre, que también tiene gran protagonismo en el libro, tu abuelo, evidentemente, y las señoras. Las señoras tienen también un papel importantísimo, ese colectivo maravilloso.
Sí, sobre todo yo creo... Me obsesionan mucho las señoras, las mujeres, las madres, la capacidad de sacrificio, de tesón, de constancia, ese amor abnegado por su familia, por cuidarles. Me seducen y me atraen muchísimo el género femenino. Yo sé que luego son las que me leen, además. Mira que cuando alguna vez me escribe algún chico, oye, me pongo muy contenta porque digo, jolines, qué bien, también les atraen mis textos a los hombres, pero menos, yo lo reconozco, menos.
Si tuvieses que definir un poco, ¿no?, lo que vamos a encontrar en la vida de las cosas pequeñas, yo de entrada diría que mucho humor, sobre todo, ¿no? Pero no sé si tú, ¿qué más, cómo lo definirías, con qué palabras lo definirías?
Sí, humor es la que me dice todo el mundo, es verdad, y bueno, ya al final pues me lo voy a creer, ¿sabes? Pero sí, lo que pasa es que hay muchas veces que cuento algo seria y la gente se parte. Y entonces yo les miro y digo, si es que esto no tendría que estar haciéndote gracia, ¿cómo puede ser que tú te estés partiendo en la caja? Pero es así. Entonces yo no sé si es pues quizá el lenguaje o las comparaciones o el tono, porque claro, ahora como también hago vídeos y demás, pero seguramente sí, el sentido del humor, del equilibrio, ese me cuesta un poco más, como a todo el mundo, pero sí, quizá humor sería lo que define.
Yo creo también humor, y si me equivoco me corriges, pero también la naturalidad, ¿no? Al final la cercanía, lo que nos cuentas todo, que al final es tu historia, ¿no?, pero que puede ser la de muchos en muchos aspectos, esta cercanía, que salga todo un poco a chorro, sin filtros, ¿no?
Sí, y tanto. Es verdad que, como decías tú antes, hay cosas que quedan por contar, porque, bueno, pues de puertas para adentro, oye, cada uno comparte lo que quiere. Y también es cierto que hay parte de ficción. O sea, yo para redondear cada historia, pues ha habido veces, mi madre, de hecho, cuando lo ha leído, me decía, eso es mentira. Y mamá, eso lo sabes tú, pero el resto de la gente no, por favor, ¿sabes? Entonces, es verdad que es mi vida y ha sido muy bonito contarla, pero... Bueno, con algunos límites. Sin filtros sí que es verdad que yo misma me doy cuenta de que utilizo, pues eso, oraciones subordinadas, compuestas, muy largas, porque es como hablo, fíjate, ¿sabes? Uh-huh. Que tengo una diarrea verbal, pero es bonito porque mucha gente se siente identificada y, madre mía, es una pasada esto. Uh-huh.
Pues yo, es el libro que recomendamos esta semana en el programa. Creo que es un gran regalo para que la gente se pase bien, para que disfrute también de estas ilustraciones, ¿no?, de Carmina, de Supermundano, que son una maravilla. Lo tienen editado en Lumberg. Y oye, Alma, por cierto, hoy estás en Barcelona firmando libros, ¿no?, esta tarde, 7:30.
Sí, estoy contentísima de volver a Barcelona, madre mía. Sí, estaremos en Casa del Llibre Rambla Cataluña, con Carmina, Supermundano, allí firmando libros. Y oye, si pasa como a Jesús Lindubrique y nos traen un sujetador, pues también lo vamos a firmar.
¿Te acompaña tu madre en plan madre del artista o no? Todavía no ha llegado el momento.
Eso, eso querría sobre todo mi padre, fíjate. Mi padre dice que él viene a todas partes, que él es mi manager. Digo, papá, por favor te lo pido, que no somos Bardem y su madre. Pero él querría venir, sí, sí, tanto.
Bueno, pues todo el mundo que pueda. Nosotros estamos en Tarragona, o sea que estamos cerquita, así que Casa del Llibre de la Rambla, de Rambla, a dos quarts de vuit. En firmas en Barcelona, de la vida, de las cosas pequeñas, con la Forte, con Alma Andreu. Alma, yo siempre acabo esta sección preguntando qué lee el escritor, qué lee la escritora en este caso. ¿Tienes tiempo estos días de leer algo?
Sí, yo soy una lectora muy, muy acérrima de dominicales. Me gustan muchísimo las revistas dominicales que vienen con la prensa. El País Semanal, El Magazine, Papel. Y también me gustan mucho las revistas masculinas. Me gustan las cabeceras masculinas, ver qué se cuenta, cómo hablan los hombres, cómo escriben los hombres, porque es verdad que leo muchísimas mujeres, pues leo El Vidalindo, leo Maruja Torres, leo a Luz Sánchez Mellado, pero libros ahora mismo la verdad es que estoy un poco en un parón y en cuanto pueda y tenga tiempo otra vez me voy a enganchar seguro.
Muy bien, pues Alma, ha sido un placer tenerte en el programa, voy a caer en el tópico pero me da igual, gracias por venir.
Y ay, oye, encantada.
Que te vaya muy bien esta aventura de la vida de las cosas pequeñas y cuando quieras tú vuelve, ¿eh?
Gracias, muchísimas gracias. Os espero a todos esta tarde a ver si podéis acercaros y bueno, encantada de estar aquí con vosotros y charlar un ratito.
Un placer, gracias. Adiós.
Un beso. Para cruzar los mares, surcando los deseos, fui tan feliz en tus brazos. Fui tan feliz en tu puerto que el corazón quedó preso de tu cuerpo y de tu piel. Como una ola tu amor llegó a mi vida, como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola y yo quedé prendida a tu tormenta, perdí el timón sin darme apenas cuenta. Como una ola tu amor creció. Como una ola.
Al matí, COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Nuestro objetivo es la salud y el bienestar animal. El hombre convive en la tierra con miles de especies animales, cuya salud y bienestar también son los nuestros. Por eso, los veterinarios trabajamos con conocimiento y dedicación para evitar que sufran y transmitan enfermedades. Es nuestra manera de velar por la salud de las personas.
Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
Així comença Billie Jean, aquest clàssic de la mà de Michael Jackson, i aquest cap de setmana a la Tàrraco Arena Plaça, a la TAP, tenen l'oportunitat d'anar a veure Michael's Legacy, aquest tribut a Michael Jackson. Dimecres la Ruth va parlar amb el Ximo, amb l'encarregat de donar vida en aquest espectacle a la figura de Michael Jackson. Jo tinc una entrada doble per anar a veure l'espectacle a la TAP el proper diumenge, dia 11. M'han de respondre una pregunta molt i molt fàcil. Només m'han de dir com es deia el grup amb el que es va donar a conèixer Michael Jackson, un grup que va formar amb els seus germans. Com es deia aquest grup? Vinga, 977-32-60-50 o una piulada al Twitter, @AlMatíTarragona, i se'n van a veure aquest espectacle, aquest Michael's Legacy, a la Tàrraco Arena Plaça. 977-32-60-50. Com es deia el grup amb què vam conèixer a Michael Jackson, el grup format amb els seus germans? Amb això arribem al punt de la una. Es queden ara amb els serveis informatius de la cadena COPE. Tornem en 5 amb més informació i molta música amb el Juanjo Odena. Fins ara.
La 1, a las 12 en Canarias. José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Pasan a disposición judicial los padres de Nadia. Los dos están siendo investigados por un delito de estafa al solicitar dinero para supuestos tratamientos de su hija, que sufre una enfermedad rara. COPE Lérida, Sergi Tor.
Los padres de Nadia, Fernando Blanco y Marga Garau, ya declaran ante el juez que investiga un delito de estafa. El padre, después de dos días detenido, ha llegado con vehículo policial y la madre por sus propios medios. El juez les preguntará el destino del dinero recibido y los diagnósticos médicos. Expectación ante la decisión del juez si ordena o no el ingreso a prisión de los padres.
Más de 300 cargos de Podemos cargan contra el plan de Pablo Iglesias de intentar arrinconar a su número dos en el Congreso. Entre ellos se encuentran varios de los principales dirigentes afines a Íñigo Errejón. Álvaro Echeverría.
Como por ejemplo la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, o el exsecretario de organización del partido fulminado por Iglesias, Sergio Pascual, además de diputados o parlamentarios autonómicos, entre otros. Lo que piden estos 300 cargos morados en el manifiesto es que en la próxima asamblea, conocida como Vista Alegre 2, se voten primero las propuestas, el rumbo que debe tomar el partido, y después las caras que las pondrán en marcha. Enfrente, el plan de Iglesias, que pide que ambas cosas se voten a la vez. El manifiesto se reclama que se discuta cómo ganar el país en vez de retarse entre ellos y piden que la próxima asamblea de febrero no se convierta en un combate de boxeo. De momento, este manifiesto es el último gancho de los errejonistas en el duelo entre Iglesias y su número dos, Errejón.
En Bilbao, una joven de 19 años ha denunciado un nuevo posible caso de burundanga. La chica asegura que se despertó semidesnuda y dolorida sobre el césped de un parque. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Así es, en un parque del Parque Doña Casilda, en el centro de Bilbao, sin saber cómo había llegado hasta allí. Estaba junto a un desconocido, presentaba lagunas de memoria, había salido con unos amigos la noche anterior, pero a partir de una determinada hora perdió la noción del tiempo, hasta que despertó allí sobre el césped del parque con signos de haber sufrido una agresión sexual. La víctima optó por dirigirse al hospital y presentar la denuncia ante la Ertzaintza, que investiga un nuevo posible caso de burundanga.
Y unos datos que acabamos de conocer: 438 inmigrantes han entrado esta mañana en Ceuta a través de su valla, pero lo han llegado a intentar hasta 800. La mayor parte de los que han entrado han sido detenidos. Además, dos guardias civiles han resultado heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en deportes, hasta ahora se debe conocer. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes.
El nombre del nuevo estadio del Calderón.
Es una de las noticias de la mañana. El Atlético de Madrid tiene previsto mudarse al estadio de la Peineta en el inicio de la próxima temporada. Esta es la última en el Vicente Calderón y a esta hora está previsto que se desvele cómo se va a llamar. Palco VIP del Vicente Calderón, Santi Duque.
Hay una brutal expectación, Corrochano, pero de momento se mantiene todavía la incógnita y aún habrá que esperar unos minutos para conocer cómo se llamará este nuevo feudo rojiblanco donde el Atlético se trasladará la próxima temporada. Va a estar toda la primera plantilla, están los veteranos del Atlético de Madrid, también equipos de la cantera, toda la junta directiva. Recordemos que el nombre sale de cuatro finalistas elegidos la semana pasada, que respetará los valores y la historia del Atlético y que tendrá un apellido comercial.
Hoy comienza la jornada de fútbol en primera con el Málaga-Granada, que se juega a las 9:45, y en segunda con el Sevilla-Atlético-Reus, que es a las 8:00 p.m. Y acaba de conocerse la segunda parte del llamado informe McLaren, que cuenta que más de 1000 deportistas rusos de 30 deportes diferentes se beneficiaron del sistema de dopaje sistemático de su país, y añade que el sistema de dopaje ruso corrompió los Juegos Olímpicos de Londres a una escala sin precedentes.
Gracias, Corrochano. Sigue el mediodía, COPE.
Durante 3.5 FM, COPE Tarragona.
Al matí, COPE Tarragona.
Estàs informat.
Pràcticament 5 minuts que passen de la una, reprenem el matí a Tarragona amb la informació local i comarcal. Perquè fa la previsió meteorològica estabilitat de cara al dia d'avui i també al cap de setmana a les comarques de Tarragona, nits fredes, però temperatures que despuntaran una mica al migdia tant avui com demà dissabte i també el diumenge. Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Per tant, entrem en matèria amb aquesta repassada, tres titulars d'aquesta hora. El tram entre Vandellòs i Tarragona és l'únic del corredor mediterrani que queda per desdoblar ho ha confirmat avui al diari Ara el secretari d'Infraestructures de la Generalitat. Són 40 quilòmetres de via única per on passen rodalies de Tarragona, Regional Sud, Euromet, Talgo i Mercaderies. 40 quilòmetres i 15 anys esperant que s'acabi l'obra de desdoblament d'aquesta via. Aquest és un dels motius, de fet, dels retards crònics a les línies R15 i R16 de rodalies. Les obres per desdoblar el tram van començar l'any 2001 i encara no s'han acabat. De fet, entre 2005 i 2012 han estat completament aturades. Adif assegura que s'ha fet pràcticament el 90% de l'obra, però tampoc posa data per acabar-la, i des de la Generalitat asseguren que la previsió era enllestir aquests treballs al primer semestre de 2017.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Més qüestions, parlem de salut i una bona notícia, un avenç important. Un estudi de l'Hospital de la Vall d'Hebron revela que el subtipus de càncer de mama HER2E es pot curar sense quimioteràpia. Si s'ataca aquesta proteïna directament amb dos fàrmacs biològics, la probabilitat que desaparegui el tumor és d'entre un 40 i un 45%. Segons el doctor Aleix Prat, un dels coordinadors de l'estudi i investigador, la teràpia anti aquesta proteïna, present en alguns tipus de càncer de mama, seria suficient per aconseguir una resposta patològica completa o una absència de tumor residual i de metàstasi. Escoltem el doctor Aleix Prat.
Dins de la malaltia HER2 positiva hi ha un grup, que és l'HER2 enriquit, que té una sensibilitat al tractament contra l'HER2, contra aquesta proteïna HER2, que si el tumor és HER2 positiu i que biològicament parlant cau dins d'aquest grup que es diu HER2 enriquit, si es tracta amb dos fàrmacs que ataquen aquest HER2 sense quimioteràpia, la probabilitat de que desaparegui el tumor és molt elevada, entorn a un 40-45%.
L'estudi es basa en un assaig clínic anomenat PAMELA, que ha analitzat dades de 150 pacients diferents. I l'Hospital Joan 23 de Tarragona recollirà mostres genètiques de familiars per identificar desapareguts de la Guerra Civil. El centre participa en el projecte de la Generalitat, que contrastarà els perfils genètics amb les restes mortals per buscar coincidències de parentiu. Atès que moltes de les persones d'aquest cens són d'arreu de Catalunya i d'edat avançada, el centre hospitalari s'encarregarà de prendre mostres de Tarragona. Aquestes mostres es recolliran amb un frotis bucal un dia de cada setmana fins al juny de 2019. I la xifra del matí la llegim avui al diari de Tarragona. És el milió d'euros i escaig que Tarragona ingressarà el 2017 per les obres d'IKEA, uns diners que arribaran a l'Ajuntament per la llicència d'obres i pel posterior impost sobre construccions. Aquesta quantitat s'ha de sumar als ja 15,7 milions que IKEA ha pagat pels terrenys vora l'anella mediterrània i situats davant la rotonda que enllaça la T11 amb la A7. Es calcula que el nou centre d'IKEA a Tarragona, que serà el primer fora de l'àrea metropolitana, generarà mig miler de llocs de treball durant la construcció i entre 50 i 70 un cop estigui en marxa. Els expliquem també que dues persones han resultat ferides per inhalació de fum arran d'un incendi al seu domicili a Torredembarra. L'incendi ha afectat el magatzem, el porxo i la terrassa de la casa unifamiliar del carrer Anoia. A la casa hi vivia el matrimoni i una criatura, però només els dos adults han resultat intoxicats. L'home ha quedat ferit menys greu i ha estat traslladat pels serveis d'emergències a l'Hospital Santa Tecla de Tarragona. La dona ha estat atesa in situ i ha rebut allà mateix l'alta. L'habitatge no presenta danys estructurals. Tot i això, la família ha dormit fora de casa perquè l'habitatge haurà de ser reformat. Arran de l'incendi de la gran columna de fum generada, els veïns de tres cases contigües han estat desallotjats temporalment per precaució. I la notícia que ens ha creat avui l'atenció, un error de transcripció és l'origen de la denominació d'Ebrai, del municipi del Pinell, a la Terra Alta. Un estudi de la Universitat de Lleida confirma que la proposta en la reforma de 1916 era Pinell d'Ebroi per una finca on hi brolla una gran font. Un error de transcripció del d'Ebroi al d'Ebrai i el fet que mai cap administració ni particular hagi protestat contra la pífia han determinat que 100 anys després el Pinell mantingui el nom equivocat. De fet, ningú sabia per què a principis del segle XX se li va afegir el d'Ebrai per diferenciar-lo de l'homònim a la comarca del Solsonès. Jesús Burgueño és el responsable de l'equip de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida que ha dut a terme l'estudi.
Per què li van posar Broll? Doncs sobretot perquè la proposta és, primer, des de Madrid van proposar dir-ne del Río. Llavors el secretari de la Diputació d'aleshores, que era Emili Morera, aquest va proposar que això del Río, i home, doncs de l'Ebro, no? I sembla que un dels membres de la Diputació, que era que representava el partit judicial de Gandesa, i per tant el que coneixia la zona, que es deia Monteverde, va proposar això del Broi. I Vesperon arriba a Madrid, i a Madrid ho confonen, ho llegeixen malament i escriuen Brai. Hi ha diverses còpies i ja queda, des que ja es fa la rada, ja queda per sempre i arriba a la gaceta, a lo que és el boletín oficial de l'Estat avui en dia.
L'estudi que confirma l'error de transcripció es va presentar el passat divendres als veïns de Pinell de Brai i els responsables animen al consistori a remeiar aquesta equivocació. L'Ajuntament, de moment, vol mantenir obert el debat, però no planteja cap canvi. Amb això arribem a la 1:10. Ens aturem només 40 segons per la publicitat i tot seguit obrim la nostra pista de ball amb el Juanjo Odena, l'any 1994.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que soy...
Yo pienso de que...
Yo pienso de que esos cobardes...
Yo pienso de que, efectivamente...
Yo pienso de que los socialistas catalanes...
Y Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección Yo pienso de que, la noticia del día, analizada por tres de ustedes...
Deja ya tu mensaje en el 699 1314.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Disco Cope.
Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
Així sonava algun moment de l'any 1994, segons el nostre DJ particular, Juanjo Odena. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per venir una setmana més. Quins records m'ha portat aquesta cançó?
Sí?
Ai, sí, perquè jo la tenia un recopilatori d'aquells, no sé com era, un boom, algo.
Oh, sí.
94, devia ser. I aquesta m'encantava i me la posava molt.
Bueno, aquesta d'entrat diria que no és d'ells. Aquesta...
No és de Big Mountain, no? Jo és que la tenia... Clar, jo pensava més en Bob Marley, però no sé.
No, l'original era Peter Frampton.
Ah, sí. Però ells van ser els que la van, diguéssim, apropar al gran públic, no?
Sí, bueno, els 90, com ja havíem dit en programes anteriors, és una dècada on molts grups es dedicaven a versionar cançons dels 80 especialment, però també alguns dels 70. I aquesta és una més d'aquelles.
Sí, sí, són els Big Mountain. Això és Baby, I Love Your Way. És el rotllo aquest reggae, no? Una mica de tranquil·litat,
sí.
No?
També als 90 es va fer molt de reggae europeu, no? No el reggae jamaicà del Bob Marley, del Jimmy Cliff. Hi havia molts grupets que en sortirà un altre que també és d'aquest tipus de música. I hi havia molt una versió, una tendència molt d'un reggae així europeu, més aquest més electrònic. Mm-hmm.
Però... Sembla impossible, no?, en una mateixa frase reggae i europeu, però sí. Pot ser.
N'hi ha molts.
Una altra cançó de l'any 1994, i aquesta és que ara ja tot m'està portant molt records, perquè ja era molt jove, el 94, encara Juanjo, però ja em començava a comprar música, saps? Tenia ja l'edat de començar a fer aquestes coses. I aquest me'l vaig comprar en caset, ara dirà, sí jove, la tia, saps? Que s'ho va comprar en caset, no? Doncs sí, em vaig comprar el caset Days of Bass, no? Que sonava aquest design. me'n recordo de la caràtula amb aquelles quatre fotos. Sí, sí, el tenia. Oh, encara de voltar per casa, eh?
Segur, segur que
sí. Sí, sí, sí. I ara que tinc un cotxe que té caset, bueno, l'he de buscar.
Ah.
L'he de buscar?
Amb una mica de sort funcionarà.
Que se funciona, sí, perquè el 94, clar, com que li donaves allò, el rebobinaves amb el boli, no? Igual ja me'l vaig carregar.
Sí, clar, les cintes de caset no...
Igual vaig gravar a sobre, també podia passar.
També.
Ace of Base, els vam conèixer amb aquest design o ja havien fet coses abans?
Sí, ja tenien alguna coseta dels inicis dels 90, també ja tenien hits, no? Uh-huh. Això és una continuació.
És una continuació. Aquest design és probablement, no sé si la més famosa, però una de les més famoses.
Una de les més conegudes,
no?
Sí, sí.
Ja no existeixen, no?, com a Ace of Base.
Bueno, no en tenim notícia.
No en tenim notícia fa temps, no. No en tenim notícia, però bé, es van sentir molt al 94 en concret, que és quan va sortir aquest design, però tenim més coses. No sé, a veure, els Culture Beat, aquest Mr. Bain, a veure si a l'audiència li sonen.
A veure.
Oi, això, oi. Això era difícil de ballar, eh? Difícil de seguir aquest ritme, eh?
Bueno, això era molt... Bueno, potser és una mica l'indicatiu del tipus de música disco que es feia en aquella època, aquelles meitats dels 90, aquella ruta del bacalao a València...
Ai, sí.
Aquelles nits desenfrenades i aquella Eivissa efervescent que hi havia en aquells moments.
Sí, 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 mira. Oh, no, que no. La Florida 135, tothom. Cançons com aquestes eren de, mira, m'ha anomenat ara, no?, Ruta al Bacalao, la Florida de Fraga, no?, que també molta gent hi ha, Wonder de Lleida, no?
Sí.
Eren cançons, aquest tipus de música, de sales molt concretes, perquè el que dèiem, no?, que als 80 hi havia més barreja i als 90 ja la cosa anava per...
Els 90 va ser una època de macrodiscoteques, de discoteques molt grans i d'aglomeracions de persones i d'horaris intempestius.
Sí, és veritat. És veritat. Mira, te diré un parell de coses de l'any 1994. Es va estrenar l'Eurotúnel, mira, es va facilitar una mica això d'anar a buscar música a Anglaterra, no?
Sí.
L'Eurotúnel. Es va reinaugurar la Capella Sixtina i una dada molt important pel nostre país també és l'any en què es va fugar Luis Roldán. Que ara aquests dies estava al cinema amb aquesta pel·lícula L'ombra de les mil cares, doncs vagin a veure-la, que no fa tants anys, 1994. A la que posarem ara, t'agraeixo especialment que l'hagis triat, perquè possiblement la veu de Carlos Goñi, de Revolver, sigui una de les veus que a mi més m'agraden en aquest món.
Pues sí.
És... Mira. Si és tan solo amor, es diu.
Nena, tú que siempre sabes dónde estás. Nena, dime ahora si esto es mi final. Nena, dime cuándo por última vez. Tú me diste un beso sin saber por qué.
He de dir que el Juanjo sempre em passa els llistats abans perquè preparem les cançons i em va sorprendre perquè no acostumes a posar gaire música del nostre país als reculls.
Bueno, perquè doncs la meva tendència és més discotequera.
Sí, sí,
no?
Sí, per això.
Sí que he de dir que potser amb els anys l'he començat a apreciar més. No, quan treballava no em ficava.
Mai, prohibit, eh?
Molt poquets temes en espanyol. Però sí que, doncs, per exemple, ara fa uns anys vam intentar fer festes d'una cosa que en dèiem l'altra movida, que era doncs, fer una festa però temàtica, només amb música cantada en espanyol i bàsicament doncs, de l'època de la movida, dels anys 80 i això. Malauradament, el públic continua anant a les discoteques a ballar música disco. No van ser unes festes molt... Va estar bé, però no va tindre la repercussió que nosaltres esperàvem.
Clar, no ho identifiquem, no? Potser tant amb la discoteca o...
Correcte,
bueno, sí,
correcte. I és molt difícil de treballar, de fer una sessió amb una música doncs, principalment rock, però la veritat van sortir unes sessions molt boniques i llàstima, doncs, molta gent se les va perdre.
I tant, ai, mira, que bonic sona Revolver.
Si es tan solo amor, si
I jo he dit que no he estat a un concert, macroconcert de Revolver mai, però fa uns anys van fer uns de prop amb Cadena 100, aquí poso, escombro cap a casa, Cadena 100, i els de Revolver van ser els que, dels que van tenir més èxit, no? Perquè Carlos Goñi, així, les distàncies cortes que es diu, no? Ell es soltava, no? Feia sortir gent a cantar, i la veritat és que és una veu molt interessant.
No, fan uns acústics molt macos,
És que reivindiquem la música en directe, clar. Juanjo, si us plau. Als locals de Tarragona, de Reus, d'arreu de Catalunya, no? Més música en directe, si us plau.
Sí, sí.
Si us plau, si us plau. No sé si vindrien a tocar per aquí els Counting Crows, Juanjo.
Jo crec que no.
Estaria bé, eh?
Estaria molt bé. Però en aquella època era molt difícil portar grups bons per aquí.
Sí?
Eren molt cars. I hem de dir que a les comarques aquí de Tarragona doncs no tenim molta afició a anar a concerts. Llavors, un concert de certa magnitud té un cost de producció molt alt i llavors aquests grups o anaves a Barcelona o a Madrid o era impossible veure'ls.
No, escolta aquest Mr. Jones. Ai, quins records, quins records. L'any 1994, aquesta, és d'aquelles cançons que ho hem comentat moltes vegades, no? Que és igual que siguin del 94, 92, 89, no? Han passat a la història.
Són fites ara i és un clàssic.
I tant.
Tothom la coneix i tothom la ballarà, segur.
Segur, segur. A més, aquesta és d'aquelles que intentàvem cantar, eh? Que et sabies tres paraules de la tornada i ja et pensaves que...
Això se'n diu fer el one chip paper.
Exacte, amb aquest en surt l'anglès, aquest gring d'Oxford, no? I cantem el Mr. Jones dels Counting Crows. Més coses que van passar l'any 94, important. Es van fer les primeres eleccions lliures i multiracials a Sud-àfrica, que va guanyar Nelson Mandela el 94. És que no fa tants anys, que es va acabar amb l'apartheid. O sigui, una cosa tan terrible. Mira que anem de moderns, no?
I
de...
Sí.
1994. Més coses. També va sortir, va sortir al mercat la primera PlayStation. I, per exemple, O.J. Simpson va ser arrestat per assassinat i, atenció, Maradona va donar el primer positiu antidoping, el primer d'uns quants, pobre.
D'uns quants, sí. Pobre.
Devia ballar això, no?
Segurament tant en tant. Que sí.
Aquesta potser no és tan dura, no sé si dura és la paraula, però com el Mr. Bain que hem sentit abans, no? No és tan de ruta al bacalao, aquesta.
Bueno, això també estaria dins de l'Eurobeat. Aquesta cançó era, el 94, era la rebenta pistes. Això es ficava i la pista potes amunt, segur.
Això es posava tots de cap per avall.
Això, i més que té un començament doncs, que t'incita molt a engegar, no?
El començament, ah, doncs ara te'l poso. Home, escoltem-ho, a veure, mira. Sí.
Això arrencava, sí o sí.
Aquesta era per posar-la al principi
sí.
Principi, eh?
Sí, això era per començar la sessió i era de les típiques que deuria caure dos o tres cops cada nit perquè això no es podia ficar només una vegada.
Ara t'anava a preguntar, perquè aquesta n'hi ha que les has de repetir, encara que suposo que per vosaltres, per als DJs, repetir no us deu fer massa gràcia.
No gaire.
No, perquè dius, amb la de música que hi ha al món estem com per repetir, no?
Sí. Tot i que jo dic que encara en aquella època ens podíem prometre el luxe de posar música i que la gent escoltés música i estaven doncs, bastant receptius, òbviament doncs, hi havia cançons que estaven de moda en aquell moment, s'havia de repetir algun cop, però ara desgraciadament la gent no et balla, si no ho coneix no ho balla.
Ai, demanen aquí la, com es diu ara, la del chantaje, la del... la bicicleta, no puc més, no puc més ja amb la bicicleta, prou. Això és La Bush.
La Bush.
Això és Eurobeat.
Eurobeat.
Eurobeat, és que n'aprenc tant amb el Juanjo. Eurobeat, La Bush. Aquesta es diu Be My Lover, no? Aquesta, no... Jo la veritat és que no la identificava, eh? el grup o la noia.
No, és un bon clàssic dels 90. Sí, quan, ara se comencen a ficar de moda les festes dels 90. Fins ara els 80 ho han trencat.
Ah, sí? Ara estan de moda les dels 90?
I ara comencen les dels 90.
Perquè ja tenim una edat, ja els dels 90.
Els dels 90 ja comenceu a poder sortir. Els dels 80 ja sortim, que ja tenim la canalla gran i tornem a ser així noviets amb clar, les senyores i sortim i d'això. I els dels 90 comenceu ara a sortir. I per sort doncs, he estat en diverses festes i hi ha uns clàssics com aquest que sempre sonen en totes les...
Un altre que deu sonar també és aquest amb el que m'has tancat el recull de 1994, el Rhythm of the Night.
Sí, sí.
Oh! He de reconèixer que aquesta l'he ballat molt, sí. Molt.
Bueno, aquesta... Jo faig festes dels 80 principalment i la fico com si fos dels 80, perquè sí, està. Aquesta no es pot escapar.
Home, aquesta és un trencapistes també, no?
Sí, sí, sí.
Ah,
sí.
És que Déu-n'hi-do. Corona.
Corona.
Buah, buah. He de dir que l'any 1994, jo, això ja t'ho he comentat alguna vegada, mirar qui va néixer, cada vegada em deprimeix més, perquè o no els conec, o em semblen tan joves que llavors n'he triat tres, mira, Denis Suárez, que és futbolista, esportista, Justin Bieber, no sé si és bo o dolent pel món de la música, però va néixer un any 1994, i Carlos Sainz Jr., que també, doncs, escolta, esportista, que hem d'estar orgullosos també, sí, sí, de Carlos Sainz Jr. No va ser tampoc un bon any perquè van perdre, per exemple, Kurt Cobain, sí, el 8 d'abril del 94, moria en estranyes circumstàncies, Kurt Cobain. Aquell any també ens va deixar Richard Nixon, Ayrton Senna i Jackie Onassis. Déu-n'hi-do, quin anyet. I pel que fa a cinema, que jo sempre et faig un recull de pel·lícules, doncs El rei León, Forrest Gump, atenció, Cadena perpètua, Pulp Fiction, pel·lícula també per la música important,
Importantíssima.
Importantíssima. I també es va estrenar a televisió, en aquest cas, Friends, que hem de dir que la banda sonora de la sèrie és un one-hit wonder, d'aquests que vam parlar una vegada, no?, amb el Rembrandt.
Sí, sí.
Doncs això és el que va donar de si, cinematogràficament parlant, l'any 1994. Alguna cosa més musicalment, Juanjo?
Pues així a bote pronto no.
A bote pronto no. Acabem, aquest Rhythm of the Night el posaríem per tancar una sessió? No, és massa forta,
això,
no?
Això és per la part bona de la nit.
Per la part bona de la nit. Doncs mira, acabem amb aquesta perquè és divendres, per tant és la part bona de la setmana, que aquí està tot per fer encara.
Correcte.
Juanjo, et veig d'aquí una setmaneta. Que vagi molt bé.
Igualment. Gràcies. Gràcies.
Al matí. COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @AlMatíTarragona.
Saben que al matí a Tarragona som animals de costums, així que, com sempre, acabem el divendres i la setmana amb molta música, en aquest cas amb el Billie Jean de Michael Jackson, i atenció, perquè estic tan generós avui, que tinc una altra entrada doble per anar a veure el Michael's Legacy a la Tarraco Arena Plaça el proper diumenge, dia 11. Aquest tribut a Michael Jackson, fantàstic. Només m'han de dir amb quin grup, format amb els seus germans, vam conèixer Michael Jackson. 977-32-60-50. 977-32-60-50. 50. El més ràpid o ràpida s'endú la última entrada doble. I amb això posem el punt final. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. Si tenen pont, acabin de disfrutar-lo. I si no, doncs tranquils, que això és divendres i ja fa baixada. Ens retrobem el proper dilluns. Gràcies per ser-hi un dia més. Remember you always.